TDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo no tinc cap dubte i crec que serà el líder d'aquest equip aquesta temporada.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Els jugadors del Barça, també Xavi Hernández, Joan Laporta, tots a la gespa del Camp Nou esperant l'entrega de trofeus després d'aquest trofeu. Joan Gamper, el Barça ha guanyat 6-0 al Pumas mexicà, un plus Pumas mexicà, gols de Lewandowski, Pedri, que n'ha fet dos, Dembélé, Aubameyang i Frenkie de Jong. El partit ha anat de més a menys. Lewandowski ha fet el seu primer gol com a jugador del Barça. Koundé s'ha estrenat al Camp Nou i també s'ha estrenat com a jugador. Blaugrana és el que ha donat de si aquest trofeu. Joan Gamper,
fem una cosa, Xavi, espera que ara veurem el lliurament de trofeus i continuarem amb les conclusions. Mireia, el millor jugador.
Com tots pronosticàvem, Robert Lewandowski s'emporta aquest primer trofeu, el de millor jugador del partit.
Tenen bon gust els Estrella, eh? Lewandowski, que avui s'ha estrenat com a golejador amb la samarreta del Barça i a més ha fet quantes assistències?
Mira, la de l'Esperó.
Dues.
Jofre Riera lliurant el trofeu a Lewandowski en representació d'Estrella Damm. I sí, Lewandowski ha estat protagonista principal. La veritat és que li pots donar a molts jugadors, però jo crec que el polonès... Bé, després veurem què surt a la TDT, però està entre els candidats. Dani Alves, per cert, és amb els jugadors del Barça, no amb els jugadors del Pumas.
Sí, ara està creuant.
Ara se n'ha adonat, no?
Que va recollir el premi de subcampió al seu equip.
Fa 12 anys el trofeu del Gamper se'l va endur un jugador rival.
Ronaldinho, no?
Sí. Ara torna, és que no se n'havia donat Alves, que havia d'estar amb els Pumas.
És que està també dins el vestidor del Barça.
O sigui, creieu que li donaran també a Alves el trofeu de Gamper?
Home, aquella vegada va ser una decisió de Puyol, que era un capità molt de pes. No sé si...
Bé, i Ronaldinho, no? Era
més l'estiu que havia marxat, oi, Ronaldinho?
No. Dos anys després.
Sí. Doncs se li lliurarà el trofeu de subcampió. De consolació a...
Que, per cert, molts dels jugadors del Pumas han aprofitat per fer-se fotos amb Xavi.
Ho hem vist.
Era curiós, eh? Feien fila, un a un, al costat de Xavi per fer-se la foto amb ell.
El que trobo curiós és que hi ha molts jugadors del Puma que encara conserven la seva samarreta blanca. Molts d'ells el que han fet ha estat intercanviar-la ràpidament amb jugadors del Barça, gairebé fent cua. Ara és quan rep el capità del Pumas, Nicolás Freire, el dorsal 23, aquest trofeu de subcampió.
Poqueta gent a l'estadi queda ja, eh?
Ja no hi ha focs artificials, no?
Una altra història, el Gamper.
La nit del Gamper o no?
Potser també se n'ha esgotat, no?
No, però els últims anys, ara no ho recordo ja, és que tinc poca memòria.
No em sona,
tampoc.
Va acabar això, no?
N'hi ha hagut al principi, quan han sortit alguns jugadors, ha sortit Dembélé, hi ha hagut focs, ha sortit Lewandowski, també hi ha hagut focs.
Però metafòrics.
Petitets. No, hi havia un parell de columnes aquí. Eren més que focs artificials, eren fonts.
D'acord. No, jo em referia a aquell castell que hi havia sempre.
Sí, l'any passat va ser el Johan Cruyff en pandèmia i ens en anem molt enrere per saber l'últim.
Com la zona mixta. Clar. S'ha anat perdent.
Sí. S'acosta Sergio Busquets, que crida a Dani Alves.
Sí, sí, mira.
Ara.
Quin ull heu tingut, eh?
Sí.
Moment
allargar l'homenatge.
Puyol, Ronaldinho.
Sí, però vaja,
sí, jo tampoc.
La dimensió d'Alves
massa.
És important, però no és la de Ronaldinho.
Costa no ho trobarà excessiu, però...
Doncs a mi m'agrada.
No, està bé, perquè a veure, no deixa de ser el Gamper, que és un partit
amb Pumas. No l'agafa, no.
No,
l'aixeca, no.
L'aixeca juntament amb Sergio Busquets.
És una altra versió, però vaja, Alves marxarà content, del Gamper.
Sí.
Jo crec que ha tingut l'homenatge complet. És a dir, si fem un partit d'homenatge, Alves no surt tan rodó com el Gamper.
No. Ha estat constant des de l'escalfament, la prèvia,
ell també ha posat molt de la seva part, eh?
Porti part de la recaptació, com feien els partits d'homenatge.
Jo crec que ell s'ho mereix, és veritat, però vaja, ha estat un partit orientat que era com heu dit, era un al·licient, perquè els Pumas sense Alves encara això baixava més,
Sí, sí.
He de dir que aquest homenatge ha començat abans que es pogués entrar aquí a l'estadi. perquè Dani Alves ha fet aquella carta de comiat al Twitter.
Sí.
El Costa deu estar emocionat, no?
Ara li preguntarem. Mireia, què passa al camp?
Sona l'himne del Barça, van marxant els jugadors del Pumas. Veiem Aubameyang agraint a tots els seguidors que encara queden aquí sobre la gespa del Camp Nou i Lewandowski, que no sap ni com agafar aquest trofeu de millor jugador del partit.
Aquesta estrella.
És que és gros, el trofeu.
Sí. És maco,
molt maco.
Fa boig.
És més gros que la copa, diríem, de campió.
Doncs els jugadors que van donar el terreny de joc, Xavi, ara sí que podem anar per les conclusions, perquè avui recordeu que no hi ha roda de premsa de Xavi Hernández. Això sí, hi haurà alguna entrevista aquí, imagino que a la gespa, no?, de TV3 o Barça TV,
sí.
Fa moment que parli Xavi, callo jo.
D'acord.
Vinga.
Doncs què t'ha agradat més avui?
Doncs la connexió natural Lewandowski-Pedri. Sabíem que el Barça, Lewandowski avui podia ser actor principal, que podien arribar els gols. Sabíem que el Barça s'expressaria a través dels extrems, com Rafinha, com Dembélé, i sabíem que Pedri és molt bo. El que no acabem de saber encara, no havíem descobert, és que s'entenguessin tots dos també. És a dir, que Pedri anés a l'espai també proposant passades des de la segona línia per convertir-se en aquell migcampista que vol Xavi, que a més de tenir última passada, de tenir elaboració, té arribada, i que Lewandowski veiés tan clarament aquestes arribades des de la segona línia, especialment la passada d'Esperó amb la cama esquerra sense retrovisor a un espai que conqueria Pedri del tercer gol, però també del segon. I també el gol d'Aubameyang ha habilitat Kessié. Ara va Xavi.
Xavi a Barça TV.
No? Veure l'afició entregada amb aquesta il·lusió que ha generat a l'equip, els fitxatges. Molt content, molt content. I crec que l'equip ha donat una bona imatge, hem fet un bon partit, hem començat amb molta intensitat i molt efectius, i això ha fet que el partit també entrés en una dinàmica també ja més relaxada. No? Però bé, en general, un bon test per nosaltres. Bé, és el Gamper, però també estem contents, hem guanyat, portem bona pretemporada, de dinàmica, de joc, de resultats, i aquest és el camí, treballar, com he dit a les paraules, no? Treballar de valent, ens deixarem la pell perquè tot això funcioni i les sensacions són bones.
Aquesta frase que acabes de dir ara l'has dit també en el teu discurs, bé, el teu primer com a entrenador, n'havies fet uns quants ja també com a capità, ens hi deixarem la pell. Els primers 10 minuts de partit semblava que això fos la final de la Champions, Xavi, per la intensitat, per com ha anat a mossegar l'equip, això és el que vols?
Sí, i això és el que hem d'aconseguir els 90 minuts, no? No baixar la intensitat, no baixar el ritme. Avui és difícil, ens posem 3-4-0 molt ràpid en el marcador i llavors és quan ja baixem el ritme i la intensitat, no? Avui s'entén que és un amistós, però no podem baixar la intensitat en cap moment. Els 90 minuts són essencials per nosaltres i necessitem, per això necessitem una plantilla àmplia, doblar posicions a jugadors de molt nivell. Bé, aquest és l'èxit. Quan ho he viscut jo com a jugador, doncs traslladar-ho ara als jugadors com a entrenador. No podem baixar la guàrdia en cap moment.
Tot l'equip ha fet un bon partit, però aquesta connexió, aquesta societat Lewandowski-Pedri, em sembla que farà gaudir de valent al Camp Nou, no?
Bé, home, els jugadors de gran nivell s'entenen molt bé. Lewandowski ha estat excel·lent, Pedri també, Rafinha, Dembélé. Després, quan han sortit Ansu, Memphis, Oba, Frenkie, Kessié... Al final tinc moltes opcions com a entrenador i serà difícil fer un 11, però bé, això és el important per nosaltres i per l'equip, no? Que hi hagi aquesta competència que en faci millors com a grup.
Com diu, last question in English, Xavi, if you can resume, how was this part?
Xavi, a Barça TV, ara intentarem recuperar unes declaracions, una entrevista de Pedri a TV3 amb el Francesc Latorre.
Molt bé, Ricard... perquè després també hi haurà Xavi a TV3. Remato el tema Lewandowski, sí. I Pedri, que em referia que hem vist a tots dos la millor expressió, però amb un paper que no és el seu principal. S'hi han trobat molt fàcil, han fluït, i és molt bona notícia que el Barça tingui una connexió Pedri-Lewandowski que sigui tant un origen com l'altre final, no? Que no sigui sempre migcampista com a davanter, sinó al contrari, com ha descarregat d'esquena, com ha jugat d'esquena el polonès per les arribades del Canari, aquesta connexió polca.
Sobre què tens dubtes?
Sobre quins centrals seran titulars, perquè és que Xavi té moltes opcions. Avui no ha pogut jugar Christensen per problemes cervicals, Koundé acaba d'arribar, Piqué comença la banqueta perquè la pretemporada havia començat tard, Araujo l'hem vist i pot haver de jugar de lateral, però ara continuo perquè veig que el Xavi s'apropa a Francesc Latorre, no sé si és en directe, Xavi.
Potser Esport 3, TV3 diria que ha acomiadat la connexió, però mantenen el post-Gamper, el postpartit del Gamper a Esport 3, amb el Gerard Autet, l'Àlex Castells, la
bé,
si Maria vols, Fernández...
Bé, si vols, continuï amb Talleu, perquè jo veig ara el Francesc de la Torre demanant passar...
És possible que comenci en segons, eh? O sigui que...
Bé, però costa... acabo ràpid. Dic que hi ha moltes opcions dels centrals molt diversos, Eric eliminant les primeres línies de pressió, Araujo en la correcció, Piqué per la seva jerarquia, Koundé per la seva qualitat... veurem amb qui comença Xavi, però com fa servir els centrals, com dona minuts a tots, com, quin paper té Christensen, que la pretemporada ha estat important, etc.
Va estar molt bé i avui també, no? Em sento molt, molt estimat per l'afició i bé, intentaré treballar per tornar-li aquesta estima, no? Bé, és el que he dit al discurs, no? No canvia res, tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes de fer bé les coses i el que més em faria il·lusió és fer feliços aquests culers que hi ha aquí perquè s'ho mereixen, no? Crec que estem generant molta il·lusió i el més important és transformar-ho en títols. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta temporada.
És el que t'anava a dir, ho hem comentat nosaltres a la transmissió, la paraula que més ha sonat, a banda de competència, que sona de portes endins, de portes enfora, és il·lusió.
Sí, hi ha il·lusió. Bueno, ja han vist 83.000 persones, crec que han dit. Bé, un èxit. El Gamper és una festa pels culers, per molta gent, per nosaltres. Bé, hem donat molt bona imatge, hi ha molt bones sensacions l'equip, hi ha aquesta competència que dius que ens anirà molt bé per treballar de valent i aquest és el camí, tenir molta competitivitat entre nosaltres, entre els jugadors, per després traslladar-ho al camp. No? I al final el resum és que hem d'aconseguir èxits i els èxits són títols.
Ara, si et pregunto pel partit, és l'últim assaig abans de l'estrena a la Lliga, els primers minuts un vendaval.
Bé, això és el que hem de fer, començar amb aquesta intensitat, amb aquest ritme, amb aquestes ganes, amb aquesta fam de marcar el gol primer que el contrari, bé, amb aquesta intensitat, doncs, jo crec que anem bé, anem pel bon camí, amb bones sensacions, evidentment, avui és un partit amistós, després hem baixat el ritme i la intensitat, però bé, el que no podem baixar és durant la Lliga, durant la Copa, la Champions, la Supercopa, aquesta intensitat és innegociable, no?
Sabem que ets molt exigent i que sempre hi ha coses a millorar, però ara, a dia d'avui, tens l'equip on t'imaginaves tenir-lo a aquestes alçades, a 8 d'agost?
Sí, home, les sensacions són bones, hem de millorar molts aspectes, no? En línia defensiva, en pressió traspèrdua, en molts aspectes que hem de millorar, en estratègia, moltes coses, però bé, estic força content. Ara comença l'hora de la veritat, dissabte que ve.
Deixa'm preguntar-te per un nom propi, que ha marcat l'últim gol, Frenkie de Jong. Què passarà? Ens en pots posar una mica de llum?
Doncs no ho sé, la veritat que fins al 31 d'agost veurem. Al final estem tots al mercat, vull dir que és així. Jo ja l'he deixat molt clar, són converses privades que tenim amb els jugadors, ja sap la meva postura, sap la postura del club i som molt conscients. Frenkie és important per mi.
Amb Nico i Pjanic teniu decisió presa?
No, jo crec que ens poden ajudar molt, tant un com l'altre. Tot i que avui el Mire no ha jugat, però crec que ens pot ajudar molt de la manera que juguem nosaltres.
Xavi, gràcies. Bona nit i felicitats.
Entrevista de Francesc Latorre a Xavi, l'entrenador del Barça. Fa uns minuts, també Francesc Latorre, també a TV3, ha entrevistat Pedri, un dels jugadors que ha marcat avui un gol.
Noche redonda, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Era un partido que queríamos ganar para empezar bien con nuestro público y así ha sido. Pues muy contento y con ganas de empezar la liga.
La palabra que nos ha repetido más el público antes de entrar al estadio es ilusión. Este equipo genera esto, ilusión.
Sí, bueno, es bonito ver a la gente ilusionada. Creo que los fichajes pues nos vienen muy bien y bueno, ya se ha visto ahí en el campo que tenemos muchas ganas de empezar a ganar.
¿Esa conexión con Lewandowski qué tal?
Bueno, la verdad que es muy fácil entenderse con un futbolista que juega así. Siempre los buenos futbolistas pues se entienden, intento buscarlo siempre y bueno, pues así ha sido.
¿Podemos ver un Pedri más goleador esta temporada?
Bueno, creo que nos lo pide el míster, que lleguemos, que hagamos goles y asistencias y es lo que intentamos todos y bueno, hoy se ha dado y espero que se siga dando.
El año pasado cuando llegó Xavi los objetivos eran un poco de mínimos, clasificarse, hacerlo lo más bien posible. Este año estos argumentos no valen, ¿no? Con lo que se ha fichado hay que ir a por títulos.
Sí, somos el Barça y siempre tenemos que ir a por títulos, este año más. Creo que la afición se lo merece y es lo que queremos darle, pues títulos y muchas alegrías.
¿Sentís a punto para empezar?
Sí, creo que sí, creo que hemos hecho una buena pretemporada y con muchas ganas de empezar y con las pilas cargadas.
És Pedri, que avui ha fet dos gols. Ricard, rematem les conclusions d'aquest Barça 6 Pumas 0. T'ha agradat la connexió natural entre Lewandowski i Pedri? Tens dubtes sobre quins centrals seran titulars? Què és el que no pots entendre?
Que s'hagi tardat tant en tenir un segon porter de la casa. Ja fa temps que Neto era un porter que no, o sigui, no aportava prou com per ser el segon porter. Una cosa és tenir Silesen a la banqueta i una altra cosa és que el Barça tingui Iñaki Peña o Arnau Tenas, que siguin porters amb els quals el club hi creu i que tenen projecció, i que hagin d'esperar tant de temps per quedar-se a la posició de segon porter, que en el, que fot, en el fons el que dona accés és a jugar la Copa i estar preparat per alguna emergència. Neto l'hem vist durant aquestes temporades amb actuacions, és veritat, irregulars. Però jo sóc partidari de que s'ha de ser valent i que s'ha de valorar i recompensar a porters de la casa, sobretot si el treball a la casa durant anys té una continuïtat i té, diríem que, un objectiu final. Crec que el porter, el segon porter ha de ser un porter fet a casa, que entengui com vol jugar el Barça, que estigui preparat des del punt de vista de la pressió per saber sostenir-se en un sistema de joc on ets vulnerable, amb un club on tens molta pressió, i que la tornada d'Iñaki Peña és una gran notícia alhora que el fitxatge de Neto pel Bournemouth. Avui ha fet una molt bona aturada d'Iñaki Peña, que ha tingut minuts a màxim nivell, tot i que sigui una lliga com la turca, però va jugar Europa League contra el Barça, i crec que és una bona notícia. Ara falta saber què passarà amb Arnau Tenas. No sé si tampoc ara té sentit. Si Arnau Tenas és el porter del B, molt bé, però si ha de viatjar amb el Barça perquè les convocatòries són de tres porters, no sé si té sentit tenir dos porters com Iñaki Peña i Arnau Tenas, un d'ells com a tercer, que gairebé no jugarà. S'hauria de buscar solucions. I a vegades tinc la sensació que el tema de la porteria penja d'un fil, no està com integrat a una planificació esportiva, diríem que tan ben pensada com la que ha tingut el Barça aquest estiu. Ha tardat alguns anys el Barça en fer el que havia de fer.
Doncs aquestes són les conclusions del Ricard Torquemada. El Barça ha guanyat 6-0 al Pumas. La posició del porter suplent del Barça, el nou porter suplent del Barça, la bona entesa entre Lewandowski i Pedri i la dificultat que tindrà Xavi per trobar els dos titulars a la zona dels centrals. Dificultat perquè té molts candidats i de molta qualitat.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Com faries entrar 140 metges d'urgències a domicili en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Ens hem quedat a un gol del 7, eh?
S'ha faltat el de Piqué, no perquè no l'hagi buscat.
El de Piqué, no perquè no l'hagi buscat, eh? Com ho sabies que el buscaria tant?
Perquè aquests partits són tan de Piqué anant a buscar el gol que és que ens coneixem tots tant. El conec tant que jo no el donaria per mort en la lluita per la titularitat, tot i que és evident que comença amb desavantatge perquè gairebé ha fet mitja pretemporada, ha estat amb problemes físics.
Té molts centrals al Barça, eh?
Sí.
Jo tinc dubtes. Sobre
a més, tinc la impressió que ara mateix és poc popular la candidatura de Piqué com a central titular perquè va transcendir aquella conversa amb Xavi en què no diria que li va dir que no jugaria, però que esperava una altra versió d'ell. No ho sé, jo... És que Piqué em sembla un ésser tan absolutament competitiu que jo no el donaria per mort, tot i que és evident que aquest any tindrà molta competència perquè Araujo em sembla un jugador molt difícil de deixar a la banqueta, perquè és evident que no et gastes 60 milions per Koundé per deixar-lo a la banqueta... I ja he dit el que penso d'Eric a la primera part, és a dir, que fins i tot Christensen, que a mi no participo del hype de la pretemporada, però també ha demostrat que és un central de cert nivell.
I què t'ha agradat de la segona part?
Poqueta cosa. Jo m'esperava... És veritat que encara que surti gent amb cames noves, aquest tipus de partits a la segona part acostumen a baixar, i la veritat és que el partit ha estat bastant desmenjador. Per quedar-me amb alguna cosa, aquesta vocació de reivindicativa que heu destacat de De Jong, que jo estic d'acord que es pot pensar el que es vulgui de la conveniència que continuï o no, però ni el salari que té De Jong és culpa seva, ni evidentment ningú el pot obligar a marxar, a mi em sembla... Crec que l'Oriol anava en aquesta línia al descans. A mi em sembla que podem opinar el que vulguem, però xiular De Jong és tornar-nos bojos. Vaja, jo en general no sóc gaire fan de xiular ningú, ni Braithwaite, ni Jordi
però
Alba.
Però De Jong no l'ha xiulat ningú, no?
Sí. Hi ha hagut alguna remoreta. No, ha estat minoritari, però ha rebut algun xiulet i jo la veritat és que no... Vaja, no ho entenc. No ja. Ho entenc perquè no, el Barça no. Té els seus interessos, però el jugador té els seus.
No hi ha donat, però vaja, en el fons... També
ara no voldria tenir imaginacions, però jo diria que algun xiulet s'ha escapat. Ja et dic que minoritari, com poden haver estat minoritaris els de Sergi Roberto.
També fa que hi hagi una petita minoria que pugui caure
ja, però,
de pensar en Blaugrana, però jo crec que en general...
Però no podem convertir... La casuística del club no pot convertir els futbolistes que no hi combreguin en enemics públics.
Però jo el que
vull dir
és que jo crec que tampoc podem convertir algun xiulet puntual amb la sensació que el barcelonisme està demanant-li a De Jong que marxi. Jo no tinc aquesta sensació, ni l'he tinguda.
No, ja li demana prou al club, diguéssim.
Sí,
no cal que li demanin des de la graderia.
Però això és el negoci.
Sí.
Això passa aquí a tot arreu. El club té els seus interessos, els jugadors... els seus i han de trobar un punt intermig, no?
Sí. Per cert, ja que parlem de migcampistes, us he vist proporcionalment entusiasmats amb Kessié en la befa amb Dani Alves.
Jo ho
anuncio ara que Kessié és la versió 2022-2023 de Paulinho, per més que us faci il·lusió.
Saps quina diferència hi havia? Que Paulinho en aquell equip havia de ser gairebé titular...
Això és veritat.
I aquí és un
complement. Sí, home. No, estava intentant fer memòria com vaig batejar aquella disposició tàctica crec que era 4-3 Paulinho 2.
Sí, 4-3 Paulinho 2.
I amb Kessié podria... Kessié 3.
Jo crec que la diferència és que Kessié serà un complement. I que jo crec que aquest complement és interessant tenir-lo a la plantilla. Una altra cosa és la responsabilitat que tingui aquest complement en el disseny de l'equip i per quin motiu ja no recordo aquella temporada feia la sensació que si no jugava Paulinho al mig camp era incapaç de
coses del valverdisme
de ser ben construït. Bé, escolta'm, el millor
Lewandowski,
molt bé, com l'estrella.
Com que veig que parlareu molt amb l'Oriol de mercat, molt interessant aquesta veta que has obert a la porteria, perquè a mi em sembla collonut que el segon porter sigui de la casa, però llavors l'hem de deixar competir. És a dir, si el titular no en para ni una, com els dos últims anys, deixem-lo competir.
Clar, sí.
Si no, és igual que sigui Neto o Iñaki Peña.
Ja veuràs que aquest any de Ter Stegen serà molt bo.
Ah, sí?
Sí, ja t'ho avanço en exclusiva.
Molt bé.
Fins dissabte.
Aquest estiu has tingut molt nas, o sigui que em fio a cegues de tu.
Fins dissabte.
Au, una abraçada. Sí.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Normalment ara era el moment de saludar el Jordi Borda, el vicepresident. Aquesta temporada no podrà ser així perquè el vicepresident ja té responsabilitats de president. El Jordi Borda, ja ho sabeu, la setmana passada, o fa 10 dies aproximadament, va ser escollit nou director de Catalunya Ràdio. I clar, la responsabilitat és tan alta i tan gran que deixa el tercer temps i la seva mirada esmolada en aquesta tertúlia del tercer temps. Tot i això, el Jordi, que això li agrada molt, i nosaltres, que el deixem, que vagi a fer de president, però de tant en tant el pessigarem, passarà per el d'aquest tercer temps per acomiadar-se dels oients, de vosaltres, i segur que ja veuràs com algun dia d'aquesta temporada encara l'enganyarem perquè baixi al fang i oblidi les responsabilitats importants de gestió de la casa. És un plaer i una il·lusió també que sigui director algú amb qui hem compartit des de fa molts anys, des de fa, doncs, crec que gairebé 26 anys, departament d'esports o feines. El Jordi va entrar també, com el Jaume Ramon, de becari, a l'hora de, no hi havia tot gira i era la jornada, el Josep Adolf Estradi i el Robert Prat, i el Jordi ha anat complint diferents etapes, diferents responsabilitats per arribar a la direcció, i tenir un director fet a casa també és una il·lusió especial que ha tardat molts anys en ser complerta. Per tant, avui no hi ha Borda, ja tornarà, ja hem quedat que em demanarà pas un dia que vol venir per acomiadar-se, però avui tinc refresc Oriol Domènech. Què tal, Uri?
Bona nit, Ricard.
Bé, m'ha agradat molt, que tenim molts temes pendents ara per parlar, eh? No sé per on començar, però
no, d'entrada... És que us he escoltat la primera part i dic que no em repetiré la mitja part parlant de Lewandowski i de Pedri, que ho ha explicat perfectament la connexió durant els primers 45 minuts, i dic, bueno, va, doncs traurem altres temes per l'hora final.
Doncs,
També va sobrat de temes l'Oriol, llavors va fer...
Sí, l'Oriol va sobrat de temes. Va, fem un repàs una miqueta del que ens ha semblat el partit. Hem vist el Barça amb dos extrems. Això dels dos extrems us agrada? Tindrà continuïtat?
Jo crec que sí, perquè a més els dos estan en un moment de forma espectacular, tant Rafinha com Dembélé, que a més s'entenen molt bé, i es va veure un partit de la pretemporada als Estats Units, s'ha vist avui en el tercer gol com se l'han passat, assistència de Rafinha i remat de Dembélé. Jo crec que deia d'avui, ja ho comentava durant la transmissió, no? Si al mig del canvi l'atac serien els del primer partit de Lliga, jo crec que no hi ha dubte, perquè tant un com l'altre ho han fet de molt bé.
També és més fàcil perquè Ansu no està encara al seu millor nivell, perquè Ferran... Està lesionat, Ferran.
Sí, té una ferida al peu des de que va marxar als Estats Units, pràcticament.
Jo crec que el jugar amb dos extrems tan clarament extrems és un recurs. És evident que Xavi, per l'escola de futbol d'on ha mamat i pels gustos que demostra, li agrada, però jo crec que ho hem d'entendre com un recurs i que no hauria de ser un dogma, no hauria de ser, diríem, el Barça ha de jugar ara amb dos extrems oberts.
No, no hi ha cap obligació, però aquests dos extrems concretament, els dos tenen desequilibri.
Sí, però jo tampoc crec que avui, per exemple, tu hagis aprofitat a un nivell espectacular les dues bandes. Jo, per exemple, crec que ha sigut més actiu Rafinha.
Sí, perquè et deixaven jugar molt pel
mig. I quan Ansu estigui bé, que et pugui fer el paper que et fa atacant des d'un costat, o fins i tot Ferran Torres, que jo crec que és un jugador que et dona molt joc atacant des d'un costat. Crec que li farà, doncs...
Però veig cert recel en veure com a titulars a Rafinha i a Dembélé.
No, simplement dic recel. Jo crec que dins de la quantitat de variants que ara té el Barça, variants o possibilitats,
alternatives
que té el Barça en atac, aquesta crec que és una que és molt interessant i que està bé, però que no ha de ser, no té per què ser la...
Jo ja estic bastant
la opció número 1, 100%.
Però jo crec que el nivell que estan
ara mateix,
els hi costarà tant a Aubameyang com a Ansu, com a Ferran Torres.
Però a Rafinha i a Dembélé també els hi costarà mantenir aquest nivell.
I aquí la clau és el tema Ansu. És a dir, si Ansu pot recuperar aquell nivell que ens va ensenyar un dia, home, aleshores estem parlant de que potser ha de ser titular.
És que saps què passa? Que jugar amb els dos extrems... obliga a un ritme de partit, hi ha un vertigen que pot trencar l'equip. Clar, en això ajuda molt Rafinha, perquè treballa molt en el retorn, perquè treballa molt en la pressió, i és gairebé algú que pica pedra, per dir d'una manera. I Dembélé s'hi pot encomanar o no, ja ho sabem, que és irregular amb aquesta actitud.
Però si tens dos extrems bons, jo crec que un equip, si jo fos entrenador i tinc dos extrems molt bons, jo jugaria amb dos extrems molt bons. De fet, els grans equips europeus, n'hi ha molts que juguen amb dos extrems purs.
Però això que diu el Ricard,
City,
de trencar el partit...
El Liverpool, el
Bayern... No juga enrere gairebé mai. A mi em fa la sensació, i m'ha sorprès, que Xavi Hernández, el seu Barça de moment, no és un equip que cuini molt les jugades d'atac, que sobi la pilota en el sentit de tocar.
És que ha de trobar el punt d'equilibri, Xavi, això, en el ritme de joc, més els dos extrems. Perquè si la pilota arriba, com ha dit el Carles a la primera part, 35 vegades a Dembélé i 33 a Rafinha, si eren aquests els números més o menys, vol dir que aquests jugadors, quan reben, encaren. O quan reben, ataquen. I clar, això obliga que la línia defensiva ha de fer molts esforços per reduir línies, que els migcampistes, si a més han d'arribar per zones centrals, els atacs s'acabin molt aviat, i si els atacs s'acaben molt aviat, el partit es trenca. I això que està molt bé avui contra el Pumas o contra un equip que ve aquí al Camp Nou, i és veritat, i és un equip defensiu, hi haurà... O sigui, el que vull dir és que la competició t'obligarà que molts d'aquests partits, si els extrems no estan fins, quan acabis les jugades... el partit se't pugui trencar, i l'escenari d'anada i tornada és un escenari que hem de veure si el Barça és capaç de sostenir. Aquí és on jo tinc el dubte com per decidir o proclamar que seria la primera opció. jo estic d'acord amb vosaltres que tal com està ara mateix...
Dissabte vinent, aquests tres, no, si els poden inscriure, són els titulars.
Es podran inscriure, no? O no?
Sí.
Sí, sí.
Gràcies, Laia, perquè és que clar, aquí és el
sí, condicional... Sí, perquè ja activaran totes les palanques que podien activar.
Jo crec que sí, però com que hi ha un factor que és incontrolable i que cap de nosaltres domina, que és el factor
el
Tebas...
El reglament Tebas...
Aleshores, a veure si és capaç de dir sí, però només dos. Sí, però... Bueno, ja ho veurem.
Teniu clar que, per acabar ja amb el partit d'avui i anar a temes de mercat, que ha vingut l'Oriol, i tenim el tema Messi, que ja us avanço que és propietat de Xavi Campos, els centrals com ho farem? Què passarà amb els centrals?
Christensen, Eric, per començar. Anem partit a partit.
Christensen, no, Eric, per començar, eh?
Sí, crec que sí.
I Araujo, per què no?
Perquè tots dos... O sigui, avui Christensen ha tingut problemes, heu dit, a l'esquena?
Cervicals.
Cervicals. Bé, si el resol... Home, és que havien jugat 4 de 4, tots dos.
I Araujo, jo crec que Araujo algun dia els veurem algun dia de lateral. Més d'un dia de lateral.
Sí.
Abans que Sergi Roberto o Sergiño Dest.
Jo també ho crec.
A mi aquesta plantilla em fa il·lusió perquè pugui dur-se a terme una de les coses que crec que fa molt temps que penso que el futbol modern s'ha de fer i no es fa.
Què és?
Que és... plantilles de 16 titulars. I que és igual si un dia juga Christensen o juga Eric.
Aquí els tens, però has de saber-ho gestionar molt bé, amb equilibri, això.
I això, però això també és una cosa que, evidentment, al cap s'ho han de posar també els futbolistes.
Clar, els futbolistes
han de fer-ho. No pot pensar que si no juga un partit, aleshores és que el marginen.
Ni Ferran pot dimitir.
Correcte.
Per exemple.
Aquesta plantilla crec que en té més de 16 titulars.
Sí, 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 però em refereixo...
En té 20 o més.
Sí, no parlava d'aquesta, parlava d'un concepte que jo fa temps que penso, que és que amb els 5 canvis, amb el calendari que hi ha, ostres, això de tenir un 11 titular, hauria d'haver-hi jugadors que tu dius, no sé si és aquest titular o aquest.
Per exemple, jo veig a Piqué una miqueta com en una segona línia, en el vestidor, en el grup. No sé si ho compartiu.
Bé, fins ara tampoc s'havia trobat bé, o s'ha trobat del tot bé.
Però no el veieu com molèsties.
Conscient que no, conscient que està en segona o tercera línia de la graella dels centrals. No?
Sí.
A mi em va sorprendre negativament el seu rendiment contra els New York Red Bulls. És un partit amistós.
El vas veure una mica angoixat.
Sí.
Anticipant més del que
tocava, perdent la posició cap endavant.
Jo també vaig tenir aquesta sensació.
Superat.
Però avui fixa't que quan, per exemple, Dani Alves... Tot els temes de Dani Alves, ell ha estat com una segona línia. O sigui, com un... Com jo crec que de manera voluntària, no assumint un paper principal, que és el que li tocaria com a capità, no? I que a més ell assumeix amb molta naturalitat, no?, el seu lideratge. Per tant, jo crec que aquí hi ha un nus, que és qui jugarà i qui no jugarà. Hi ha Koundé, hi ha Araujo, hi ha Piqué.
Hem parlat dels 8 que volia Xavi i en aquella nit del mes de maig, Jaime Miguel també... va assenyalar el que està passant amb Piqué.
El que està passant amb Piqué, sí senyor.
Aquest també serà un tema delicat.
I tant, que ho serà.
Un Piqué que no jugui...
És que Uri...
A qui se li demana més esforços
econòmics... O sigui, és que fixeu-vos, Eric podria ser un suplent. O sigui, Eric podria assumir perfectament. Però Koundé, Araujo i Piqué són tres centrals que o són titulars o són titulars. O sigui... Fins i tot et diria que Christensen ve aquí i si ha de ser un central en minuts però no és titular indiscutible, doncs no li canviarà la vida. Però Koundé, Araujo i Piqué no hi caben els tres. És veritat que la temporada té moltes té molts capítols imprevisibles i com diu el Bernat és bo tenir suplents, però els jugadors també han d'entendre que la cosa canvia i sobretot Piqué que fa molts anys que és un pilar fonamental del Barça. Bé, com que tindrem temps de parlar-ne, del mig camp, dels extrems, dels centrals...
De Frenkie de Jong, no hem comentat, no?, l'enèsima resposta de Xavi amb certa fredor.
Doncs mira, ara la comentarem, perquè ara entrarem de cap al mercat.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Joel, apaga el llum.
Oh, Jordi, apaga tu la cala i posa la bufanda.
Doncs apaga tu la tele.
Oh, i tu apaga el rentaplats.
Va, deixa't d'històries i apaga la secadora.
Oh, tot el dia apaga, apaga.
Oh, aquí, o apagues, o apagar.
O et poses plaques solars Solideo i et fas autoconsumidor.
Solideo disposa d'enginyers, instal·ladors propis i et fa tota la paperassa.
Solideo o apagar.
El millor jugador del partit.
És el moment de saber qui és el millor jugador d'aquest Barça 6, Puma 0. El Jordi Costa ha votat Lewandowski. Bernat.
Jo també, Lewandowski.
Ricard.
També.
Campos.
Lewandowski.
Laia.
Lewandowski.
Refresco i el Domènec.
Lewandowski.
L'Albert Mora.
També.
Laboratori Carles i Marc.
Pedri.
Bernat Coll al centre de dades.
Lewandowski.
Jo també voto Lewandowski, home. Per tant, guanyador golejada Lewandowski. Sí, sí.
Amb 9 vots.
El millor, però, per l'audiència ha estat Pedri, tot mira, i que molt empatat amb Lewandowski.
Doncs molt bé, Lewandowski i Pedri, ens complementem amb l'audiència per generar, diríem, consens amb aquesta connexió que ha tingut aquesta parella. Doncs comencem amb De Jong. Xavi, has tingut la sensació de resposta freda de Xavi Hernández, però ha acabat dient...
És important per mi.
És sí, important
home,
per mi.
No, bé, home, només... és que, però si no és la primera vegada que quan a Xavi li pregunten per Frenkie de Jong, ja ha marcat fins al 31 d'agost, tots formem part del mercat. Bé. O sigui, si tu vols realment un jugador i el vols, primer, no el fas suplent en tots els partits excepte un aquesta
però
temporada.
Però podria ser també respecte pel que necessita el club, o no?
Sí, jo ho entenc així, És a dir, Xavi, clar que el voldria, però sap escolta, que al Barça si... li han dit, escolta, tot no... Tot, o sigui, li han portat tot...
Però si marxa, si marxa Frenkie no es quedarà amb un menys, eh?
No, però...
Bé, Bernardo Silva,
jo,
no?
Jo crec que al darrere d'aquesta declaració freda sobre Frenkie de Jong hi ha el gran desig, les ganes immenses, la il·lusió i...
De tenir Bernardo,
de tenir Bernardo Silva. O sigui, Xavi va boig per Bernardo Silva. I aleshores, si li diuen sí, però si ve Bernardo Silva, ha de marxar la Frenkie de Jong. Que marxi Frenkie de Jong.
I si no ha de venir Bernardo Silva, que es quedi.
Sí, 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 clar, el que no vol és quedar-se debilitat.
Jo això que diu, acabo amb una qüestió tècnica. Recordo quan li vaig fer el Parlem de Futbol al Xavi, fa ja anys, que era a Qatar, una reflexió sobre els migcampistes. Em va parlar de que els migcampistes totals eren els que dominaven els 360 graus, els que eren capaços de perfilar-se d'un costat, de l'altre, d'esquena, de cara, girar cap a un costat, girar, fer gir complet. Bernardo Silva respon perfectament a aquell jugador que li agradaria tenir a Xavi, que era el que era Xavi com a futbolista, i en aquell moment em parlava de David Silva, o ara no recordo altres exemples, que és el que té Pedri, que és el que no té Gavi, encara... I jo crec que Xavi li quadra molt i que és el que no tindrà De Jong, perquè De Jong ja és un futbolista format i ja hem vist que té unes altres característiques, com hem vist aquestes acceleracions a camp obert. Uri, què em volies dir?
No, que aquí hi ha un perill, que tu traspassis a Frenkie De Jong
i després
no puguis fitxar Bernardo Silva.
Ho tenen força treballat, el tema de Bernardo Silva.
Amb el jugador.
Sí. Hi ha una xifra, oi, Bernat, que hi ha una xifra?
Hi ha una xifra. Aquí l'important és que el City està obert a vendre'l.
A mi em costa de creure que el Barça pagui 80-90 milions per un jugador.
Però 70 potser sí.
Però 70 el City no el traspassarà per 70 milions.
Però per què et costa 80-90? Perquè no els tingui, dius. Pues això és qüestió d'una altra palanca, no?
Home, és part del que ingressaria el Barça per Frenkie de Jong, que el pots... pots utilitzar aquests diners per fitxar Bernardo Silva, que a més, recordem que si li fas un contracte per 5 temporades amortitzes, o sigui, l'impacte econòmic l'has de dividir entre 5.
És a dir, Uri, tu t'ho fas diferent, que a mi em preocupa més que no el puguin inscriure, que entenc que ho deuen tenir treballat, que no el preu d'un traspàs, perquè els diners per un traspàs al Barça els pot aconseguir com a demostrat fàcilment.
Una cosa és que es pugui pagar o no es pugui pagar, i l'altra que des de la presidència es consideri que s'hagin de pagar 80-90 milions per un futbolista. Però sí, jo crec que aquest intercanvi...
Perquè el més car que hem fitxat
moment,
és Lewandowski.
Però aquí s'ha de tenir en compte que per Frenkie de Jong també s'ingressaria una quantitat similar.
Sí.
És a dir, al final l'impacte és menor.
Jo crec que aquest intercanvi es signaria a l'entrenador i la direcció esportiva, però el president i la Junta no.
Interessant això que diu l'Oriol, eh?
S'ha pagat més per Koundé que per Lewandowski, Ricard.
Ah, el més car ha estat Koundé, eh?
50 milions fixes més 5 en variables.
I una cosa, Uri, però per què? Per la directiva i el president? No, per l'impacte econòmic? Perquè els agrada De Jong? Per què? Per què?
Sí, per un tema futbolístic. Igual que ara comentava el Bernat que Xavi vol molt a Bernardo Silva més que a Frenkie de Jong, ja. Jo crec que la direcció esportiva
que
també...
Vols dir que la directiva i la porta veuen un jugador estratègic potser de Jong pel que significa.
Correcte.
I per tant no tenen clar desprendre's d'ell.
Li veuen una trajectòria i un futur i una projecció que des de l'àrea esportiva no li veuen.
I ell ho té clar, no?, pel que veig, que vol quedar-se, si com no.
Ho ha dit moltíssimes vegades.
Vaja, és que si no tinguis una voluntat molt ferma per quedar-se, ja seria a Manchester fa unes setmanes.
O a Londres.
O a Londres des de fa uns dies.
I tu, perquè... i tu deies, Uri, que et semblava sospitós en les seves suplències?
Sí, home, això també ho ha comentat el Xavi ara. Vull dir, el tractament que ha tingut Frenkie de Jong a la gira americana, que avui tampoc sigui titular...
Ha posat central tots els dies, excepte els dos últims partits.
Això no és casual. Això Xavi ho fa perquè és una manera de pressionar el jugador.
Però també li faltaven centrals, perquè no tenia Piqué encara, no?
Ricard, ho he dit malament. Per qui més ha pagat el Barça ha estat per Rafinha. De fet, sí. Lewandowski és l'últim de la llista.
Doncs va, actualitza-m'ho això. Aviam, Rafinha per
quants? Rafinha quants?
Rafinha 58 fixes. Koundé 50 i Lewandowski 45.
Gràcies.
Ricard, t'ho pregunto d'altra manera. Tu creus que si no hi hagués tema Frenkie de Jong de 5 partits només hagués sigut titular amb un?
No.
Però, home, és que ara estaves fent d'innocent.
No, no, el que jo vull dir és que jo crec que a Xavi li agrada més el mig camp Pedri, Gavi, Busquets, li agrada més, i que aleshores, com que a més hi ha aquesta situació, no ha de tenir content, segons ell, per gestionar, no s'ha de preocupar de gestionar un valor fonamental com pugui ser De Jong en una plantilla, que si tu tens De Jong... doncs has de fer equilibris.
Però la temporada
passada...
No
jugaria passada, tots els partits de suplent.
Mentre Pedri va estar bé físicament, no lesionat, vull dir, De Jong era més titular que Gavi.
Sí, però jo crec que a ell, el perfil de migcampista de De Jong, no el convenç. I aleshores prefereix Gavi. Què passa? Que si tu tens De Jong a l'equip, has de buscar maneres també perquè De Jong tregui tot el potencial. És a dir, aquí has de fer tu també equilibris, has d'intentar recuperar, has d'intentar buscar-li una posició que et pugui donar, i quan l'Uri em fa aquesta pregunta jo li dic, segur que no, però perquè hauria fet equilibris, perquè si tens a De Jong no, el que no pots és tenir-lo a la banqueta tots els dies per darrere de Gavi, però que jo crec que la seva elecció és passar ja a Pedri, Gavi i Busquets, que en el fons és el mateix mig camp que el de Luis Enrique, vull dir que és un mig camp que amb la selecció espanyola funciona de memòria.
Jo també crec que aquest desenamorament de Xavi respecte a Frenkie de Jong està influït per l'aparició en l'escenari de Bernardo Silva.
També,
dir,
també.
Si no hagués aparegut aquí Jorge Méndez, que hagués dit, escolta...
Estaria tenint un altre
tracte. Perquè puc portar aquest jugador. Llavors, això ho canvia tot.
Clar, tu no et plantejaves fa 3 mesos que el City vengués... No. Algun dels seus jugadors més destacats, per no dir dos, tres titulars.
I que Bernardo Silva vulgui venir al Barça.
Clar, un cop se't planteja l'oportunitat, dius, ojo.
Uri, i què et sembla això de De Jong i de Memphis?
A què refereixes?
Això de les suplències sospitoses. Pensava que volies dir alguna cosa sobre el que explicava el Jordi Costa també de la defensa dels drets dels futbolistes.
No, però jo crec que al final això és una cosa que té l'entrenador té tot el dret de posar a qui cregui convenient. I jo crec que no hi ha gaire més...
Per tant, no tens la sensació que el club estigui tractant malament De Jong i Memphis?
De moment, no. Molt el club bé. Està pressionant... Però
pressionant dintre jo, dels límits que sí. Dels seus interessos. Que
jo crec
jo estic d'acord amb aquesta teoria.
Jo maltractant a Frenkie de Jong crec que s'està fent filtrant coses que estan fora de lloc, sobre el tema de que no es vol baixar el sou... Jo un dia anava amb el cotxe, no sé quin...
Bé, però una cosa...
Que semblava que Frenkie de Jong fos el dolent de la pel·lícula.
Ja, però una cosa...
I això genera un ambient, com avui, sí. Que s'ha xiulat a Frenkie de Jong, però, que s'ha xiulat a Braithwaite, però, que això genera des del club.
Sí, però,
això que no m'agrada.
Però una cosa, vaig fer una cosa. Sí, i el jugador té el dret de no voler-se baixar el sou, però si se li està demanant... Tot és una informació. Se li està demanant que es baixi el sou i ell, amb tot el dret, decideix que no.
I s'està explicant detalls del que cobrarà aquesta temporada.
Però és que s'expliqui tots els jugadors del Barça que s'han baixat el sou en l'últim any i que es diguin les xifres reals dels jugadors que s'han baixat el sou de veritat.
Vols dir que es fa intencionadament i concretament pel tema de Jong?
Evidentment, perquè hi ha altres jugadors que no se l'han baixat o que s'ha dit que se l'han baixat i se l'han diferit. Mm-hmm. Vull dir que això al final el club també... Això ho sabem de tota la vida, que el club filtra el que li interessa.
Mm-hmm. Marcos Alonso arribarà aviat, oi? Tothom ho té coll avall, això, no?
Sí.
Serà l'últim fitxatge? Més enllà del
i el tema de Jong,
desenllaç de Jong Bernardo Silva.
Sí, no es fa el tema de Bernardo Silva, sí, sembla que és l'últim. Tot i que jo he trobat a faltar el fitxatge d'un lateral dret.
Bé, perquè ha caigut Espiriguet a última hora i ara tens laterals, tens els centrals per jugar de lateral dret en un context més defensiu, tens Sergi Roberto per jugar com a interior i tens Sergi Nodés per fer de lateral clàssic. Jo crec que ara invertir diners a un lateral que comencin a sortir de baix, tu. Vull dir, clar, és que...
Si tampoc hi confiem, si després surten laterals i els estem veient...
Qui són?
No, parlo de, per exemple, ara parlo de l'altre costat del cas Cucurella.
No, no, però jo parlo a la dreta.
Vull no, dir a la dreta no...
Jo crec que et cau Espilicueta, no cal desesperadament no, ara buscar
no,
un altre.
No, però no parlo d'Espilicueta en concret. Jo crec que des de fa molts anys el Barça no troba un lateral dret i és una prioritat esportiva que no sé per què no se la marquen.
Jo crec que amb el recurs d'Araujo i de Koundé jo crec que no en vindrà cap de lateral dret.
No, ni, jo crec que és que no hauria, no hauria de venir. El que diu el Bernat és correcte, però jo crec que havien triat Espilicueta, no?
Sí.
I, per tant, ja havien triat un objectiu clar. Vull dir, et passa que et cau i aleshores tens dues opcions. Desesperadament anar a buscar un lateral dret un altre cop o tenint laterals de diferents colors, que en tens tres, que jo crec que li dona possibilitats tàctiques a Xavi mantenir-ho. Anem al tema Pjanic-Nico.
Jo no sé si el tema Espilicueta ha caigut, com dius tu, o si s'ha triat Marcos Alonso abans que Espilicueta. Que no podien banyar els dos i s'ha triat un en lloc de l'altre.
També seria una opció lògica, no?, i comprensible des del meu punt de vista. Crec que és més urgent tenir un suplent per a Alba que no un lateral dret. Però vaja, això va a gustos. Pjanic-Nico, què deies, Uri, de Pjanic-Nico?
No, però...
Jo he sentit que Xavi diu que els tots dos són
clar,
importants.
Jo la mitja part he comentat perquè ahir la nit vaig veure la notícia que va publicar el Javier Miguel i aquest dematí també, la notícia de la nit era que Pjanic es queda, no? Que havia parlat amb el Xavi, que ja havia dit que es queda i que se rebaixava el sou, i que aquest dematí, que Nico en principi el club es plantejava una sessió. Clar, aviam, després de veure el partit d'avui, primer he pensat que potser això no passaria, perquè si fos així, el normal és que Pjanic hagués jugat abans que Nico. Però clar, també, quan ha acabat el partit, Xavi ha dit que compta amb els dos, que Pjanic està a l'equip, que tindrà possibilitats de jugar.
Però Pjanic ha d'acceptar una rebaixa de sou, oi?
No, l'article, la notícia d'ahir del Javier Miguel deia que ja l'havia acceptat.
Ja l'havia acceptat.
Sí, i que per això...
I una cosa, Uri, tu, això que explicava jo de que veig a Nico una miqueta baix, tu també el veus així o no?
Aviam, jo crec que Nico una mica aquest estiu l'han marejat bastant. Perquè a l'estiu...
I ha perdut confiança.
Bueno, a l'estiu, en principi, ell marxava cedit, fins que un dia li van dir que es quedava perquè Frenkie de Jong marxava, i ara, clar, sobre el seu cap, torna la possibilitat aquesta... De que...
O sigui, que el plantejament inicial era que Nico se n'anés cedit.
Nico,
i després li va canviar,
Exacte, li va canviar.
Doncs no sabia això. Pensava que Nico no havia arribat mai a tenir consciència de que l'objectiu del club era seguir-lo.
Va transcendir que tenia propostes avançades, crec que havia parlat amb el Marsella, quan encara hi havia...
Sant Paoli.
Però bueno, al final això es va parar pel tema aquest de Frenkie de Jong.
Tu creus que pot ser bon mig centre?
Jo crec que sí.
És que tu creus que pot ser millor mig centre que interior?
Jo crec que sí. Jo, de fet, ja he comentat que tota la vida el futbol va ser el 80%
per tant,
de partits.
Per tant, aquest moment que viu ara, el consideres que és un moment més mental i de context i de situació i de dubtes que no pas futbolístic o de possibilitats futbolístiques?
Totalment. Jo crec que ell necessita, és un xaval jove, necessita que s'aclari el futur per tornar a centrar-se en el futbol.
Bé, ja veurem què passa amb Nico i Pjanic. Ja sabeu que el Javi Miguel normalment ho clava, però és veritat que avui ha jugat Nico, no ha jugat Pjanic, i que Xavi ha dit que a tots dos li semblen interessants. I anem al tema anunciat, amb una píndola, perquè, per deixar-nos una mica de
gana. Els últims minuts, així?
Sí, clar, sí, perquè... perquè
però avui, no tenim temps.
Perquè avui és el primer pas. Campos, què passa amb Messi, o què passarà amb Messi, va?
Que és probable que d'aquí un any jugui el Gamper amb el Barça.
Toma.
Però,
atenció al titular.
Com?
Què has dit? Pots tornar a repetir perquè m'he quedat una mica...
Que s'està treballant. I diria que és probable ara mateix que Messi d'aquí un any
una mica,
jugui al Barça.
L'any que ve podria ser que Messi jugués al Gamper.
Sí,
per
sí.
Què?
Això és el que s'està treballant des de fa uns mesos entre la família Messi i els responsables del Barça, concretament Joan Laporta.
Sí, ho sentim, Ricard i Bernat.
Des de fa uns mesos que parlen, no s'ha tallat. Bé, nosaltres ho sentim.
Nosaltres ho sentim, però sembla que no ens senten,
Campos,
Hola, Ricard, ara ens sentiu? Ara.
Sí, a tu sí, Albert.
Molt bé, ara el Xavi està explicant
això. I a l'estudi sí, que ens
sentiu també? Perdona, és que no et sentíem. L'audiència sí, pots continuar.
Vinga, des de fa uns mesos s'està treballant aquesta possibilitat que Messi torni al Barça un cop acabi el seu contracte amb el PSG. Això és l'estiu del 2023. O sigui, que Messi jugarà aquesta temporada al PSG, encara té un any de contracte, hi havia l'opció que marxés als Estats Units, aquesta opció cada cop està perdent més possibilitats, això és una voluntat del mateix Messi. Exacte. Perquè ara mateix la intenció de Messi seria acabar la seva trajectòria al Barça. La idea d'acabar a Miami ara mateix ha perdut pistonada i veuria amb més força l'opció d'acabar la seva trajectòria futbolística on la va començar i on va estar 21 anys al Barça. Això encara no està ni definit del tot, ni tancat, ni molt menys signat. És futbol, és el Barça, és Messi, i això pot donar molts girs.
Però la intenció de Laporta, ja ho va dir l'altre dia, és tenir un final diferent amb Messi, és sí. Un deute pendent, és una sí. Espina clavada, però pel que expliques, per Messi també.
Sí,
i
sí,
per
sí.
Tant, hi hauria una voluntat de les dues parts de poder tenir un any de comiat al Barça a la
un
pròxima
o dos.
Temporada.
Un o dos.
O dos, fins i tot.
S'està dibuixant un panorama d'un any o dos anys
i econòmicament, Xavi, això com es faria? O sigui,
aquest és un aspecte important, perquè el Barça encara li deu diners a Messi. Dels diferiments, de les últimes temporades, el Barça encara té comptes pendents econòmicament amb Messi. I amb aquest contracte ajudaria a resoldre aquest problema, ja que li has de pagar uns diners, li pagues part dels diners, ho completes i tanques una història que potser no s'hauria de tancar com semblava que s'havia tancat l'any passat.
Doncs aquí ho deixa Xavi Campos. Bernat, t'ha semblat convincent al final de la TDT d'avui?
Sí, 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 m'hagués agradat tenir una mica més de temps per fer debats, però ja et conec,
Continuem
quan el proper dia, no?
Quan hi ha una bona informació, és millor deixar de banda l'opinió, perquè l'única cosa que podem fer ara és espatllar una informació...
A més, falta molt.
Que, amb un titular que diu és possible que Messi pugui jugar el Gamper de l'any que ve, dos... que es parla d'un horitzó d'un o dos anys, que les dues parts estan interessades en tenir un final diferent al que han tingut i que la força, l'opció de Miami per força respecte a un comiat a Barcelona.
No em contestis avui, però la pregunta que et faig és i a tu això què et sembla?
Doncs ho respondrem en els pròxims capítols de la TDT.
La transmissió d'en Torquemada.
Com faries entrar 4.000 metges en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària, la millor assistència de la teva vida.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.